Cruanyes, bon dia.
Ei, bon dia, què tal?
Com estàs, Toni? Com has passat la nit? No sé si vas anar a dormir gaire tard ahir.
Doncs sí, la veritat. Sí, l'he aprofitat.
Has aprofitat,
m'he aprofitat una mica.
Aprofitat que s'acaba el toc de queda. Avui amb el Toni Cruanyes deixarem l'actualitat de banda perquè ja sabeu que amb ell sempre fem un viatge cap a la història. I avui sabem que al Toni sempre li fascina l'època que va tenir de corresponsal a París, Toni?
Sí, aquesta setmana s'ha commemorat els 200 anys de la mort de Napoleó.
Aigle i ogre. Alexandre Néron, incarnation de la liberté autant que de la répression policière. Il pouvait en effet.
Aquest és Emmanuel Macron, precisament aquesta setmana, recordant amb un gran homenatge a París a Napoleó.
Sí, en concret, els monuments el monument als Invàlids és sota aquella cúpula daurada on està enterrat Napoleó. Del seu llegat també n'ha fet balanç tota la premsa internacional amb valoracions molt diferents i totes estan d'acord només en una cosa.
Napoleó és com una superstar.
O sigui, que era una superestrella de la història mundial.
Tothom el coneix, amb aquell barret militar rodó, inconfusible, la seva mà dreta sobre la panxa dins de l'uniforme de l'exèrcit, aquell posat que tothom reconeix.
Realment l'impacte a l'Europa del segle XIX va ser brutal,
I la seva biografia personal fascinant. Va néixer a Còrsega, fill d'una família de la petita noblesa rural, que va fer carrera després a l'exèrcit francès amb grans triomfs. Va ser el general més jove de la seva època, va liderar expedicions a l'estranger, com a Egipte, on França volia interceptar les rutes comercials dominades pels britànics al sud de la Mediterrània, i tot això en uns temps de gran inestabilitat interna a França, però també de grans il·lusions.
Ara sí que sí. A finals del segle XVIII arriben els anys de la Revolució Francesa i Napoleó serveix a l'exèrcit de la Revolució i va escalant posicions.
Napoleó fa seus els principis revolucionaris de la igualtat, la llibertat i la fraternitat, però és un home d'ordre. És eficaç en la gestió de l'exèrcit i justament perquè controla els militars el criden en diverses operacions polítiques per dirigir la República Francesa. El més conegut és el cop d'estat del 18 de Brumari de 1799. I és que la revolució havia canviat fins i tot el calendari cristià i en aquella data Napoleó, amb els seus soldats, van dissoldre les cambres legislatives i es va imposar una tríada de cònsols que tenien càrrec del govern. Ell era un dels cònsols que més endavant es desfaria dels altres dos i ell, tot sol, quedaria com a primer cònsol vitalici.
És a dir, que Napoleó va trair la Revolució Francesa i els seus principis.
Sí i no. Aquells van ser coneguts com els anys de terror, ja que Robespierre i altres líders de la revolució van fomentar motins de violència al carrer, hi havia atacs, hi havia contraatacs entre grups armats als carrers de París. Milers de persones morien cada any pel desordre i la falta d'autoritat que havia portat la revolució. Napoleó va posar ordre i autoritat, el que molta gent volia, però tot i que va ser un dictador, va modernitzar l'estat francès com no ho havia fet mai ningú. Són seus el Codi Civil, l'educació superior, el Banc Central, un sistema modern de carreteres o de clavegueram. La seva capacitat de donar forma al que coneixem com a estat modern va ser un exemple per tot el món i, de fet, va ser admirat per la intel·lectualitat d'arreu. Stendhal parla d'ell a la novel·la La cartoixa de Parma i Beethoven li va dedicar tota una sinfonia, l'Heroica.
Fins i tot Beethoven i la seva genialitat es van posar al servei dels ideals de Napoleó. Però les coses van canviar. Què va passar, Toni?
El mateix Beethoven després li va retirar la dedicatòria de la sinfonia perquè Napoleó va accentuar la seva megalomania i es va autocoronar emperador de França el 1804.
Sí, a més Napoleó va posar en pràctica una política agressiva contra la resta de monarquies europees, no?
Sí, mira, en un període de 10 anys, la Grande Armée, que era l'exèrcit que ell havia fet amb els seus criteris de màxima eficàcia, va dominar pràcticament tot el vell continent amb argúcies polítiques i, sobretot, amb victòries ràpides al camp de batalla. La seva força sempre era superior i va guanyar fins a 5 coalicions internacionals en contra amb els exèrcits conjunts d'Àustria, Espanya, el Regne Unit o Rússia en contra.
I aquí és on arribem a la batalla d'Austerlitz, que va ser una de les seves grans victòries més significatives, segurament.
Els britànics eren els principals enemics de Napoleó i es van aliar amb els exèrcits d'Àustria i Rússia. Tothom pensava que Napoleó preferiria lluitar per mar contra Anglaterra perquè ho tenia més a la vora. Però, en canvi, lluny de la seva zona de confort, va enviar els seus soldats a trobar els exèrcits de Rússia i Àustria. Austerlitz és a l'actual República Txeca i allà, amb molts menys soldats, Napoleó va lluitar contra russos i austríacs. I no només va guanyar, sinó que va causar 25.000 baixes a l'enemic i només 7.000 entre les seves pròpies files. pel·lícules.
El que passa és que precisament aquesta megalomania, no?, aquesta autoconfiança, va ser el que el va acabar vencent.
Va ser el 1812, que Napoleó va emprendre una campanya contra Rússia que es va allargar fins a l'hivern i els soldats francesos no van aguantar les baixes temperatures. La tràgica retirada de Moscou, obligada, va ser el detonant del final de Napoleó. El fred va guanyar, no l'exèrcit rus, sinó el fred, però totes les potències europees van acabar ocupant París, no es van atrevir a executar Napoleó, però sí que el van desterrar a l'illa d'Elba, al Mediterrani.
Però Toni, va aconseguir tornar a França i es va fer un altre cop amb el poder amb l'ajuda de l'exèrcit, no?
Napoleó va aguantar 100 dies més després al poder, però ara ja sí, en una altra batalla igualment famosa, el 18 de juny de 1815 va acabar sucumbint a Waterloo.
I arribem al moment en què Ava popularitza aquella derrota de Napoleó precisament al poble de Waterloo, no?
Sí, home, és un poble que ara els catalans també coneixem bé perquè és la residència a l'exili del president Puigdemont, però per la història mundial va ser el punt i final tràgic de Napoleó. I tots els països d'Europa, que tenien motius per odiar els francesos perquè els havien ocupat en un moment o altre, doncs tots tenen històries pròpies de resistència contra Napoleó. Els britànics adoren el duc de Wellington, que va guanyar Napoleó a Waterloo, però els madrilenys tenen el seu 2 de Mayo, que en parlàvem la setmana passada, i nosaltres tenim el timbaler del Bruc i algunes cançons populars.
Està clar que tothom aquí reconeix que Napoleó era un bon general i un gran estratega militar.
Sí, però mira, aquests dies és molt interessant veure les polèmiques que s'estan generant a l'entorn del llegat històric de Napoleó. Mira, els pacifistes recorden que la seva dèria imperial va costar més d'un milió de morts a tota Europa. Les feministes remarquen que el Codi Civil Napoleònic consagrava l'obediència de les dones als seus marits. Els demòcrates diuen que Napoleó, de fet, va ser un dictador que no va respectar la república que acabava de néixer a França. També critiquen que reimposés l'esclavatge a la colònia d'Haití. I fins i tot els nacionalistes francesos diuen que al final dels anys de mandat de Napoleó no va ser capaç de mantenir cap dels territoris que havia conquerit.
Avui arribarem a les 9 del matí amb aquesta cançó de la cantant francesa Jane. Gràcies, Toni Cruanyes, que tinguis un gran diumenge.
A tu, que vagi bé.